Xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Terra bastall polític per la decisió del Tribunal Constitucional d'aturar la tramitació parlamentària de la reforma per renovar la cúpula del mateix tribunal. Els partits d'Esquerra ho qualifiquen d'atac a la democràcia. El PP ha mostrat la seva satisfacció i el president Pedro Sánchez es compromet a prendre mesures per acabar amb el bloqueig a la renovació del poder judicial. Sánchez assegura que l'executiu acata la decisió, però que actuarà amb fermesa, diu, per fer complir el mandat constitucional.
Aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional.
És dimarts, 20 de desembre de 2022, i tenim més titulars. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, urgeix al PSC i Junts a tancar un acord de pressupostos aquesta mateixa setmana. Sònia Kerr.
En declaracions a la xarxa, Vilalta també ha avisat que si el pacte es continua dilatant, el govern els aprovarà tal com estan ara i es tramitaran després al Parlament.
Estem convençuts que aquesta setmana seria possible tancar aquest acord amb el Partit dels Socialistes i també amb Junts per Catalunya. Però si aquest acord es dilata, creiem que per responsabilitat el govern els haurà d'aprovar tal com estan ara i seguir la tramitació parlamentària a continuació.
L'Ajuntament de Barcelona defensa que des de fa 2 anys compleix amb la normativa europea de contaminació lligada al trànsit.
Això malgrat la sentència que s'espera que la justícia europea emeti dijous sobre els incompliments de Barcelona entre el 2009 i el 2019. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, preveu que serà negativa.
Aquesta situació es donarà perquè sí que hi ha una realitat que és innegable, que és que durant una sèrie d'anys es van estar vulnerant. Sí que esperem és que es reconegui la feina feta. Jo crec que això sí que és una cosa que esperem que es tingui en compte.
Les empremtes dactilars indiquen el risc de patir esquizofrènia amb una fiabilitat del 70%.
Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per Feedback Germanes Hospitalàries i CiberSAM, que han aplicat un algoritme avançat d'intel·ligència artificial a 1.500 persones.
En cultura, Joan Manuel Serrat fa avui al Palau Sant Jordi el primer dels 3 últims concerts de la seva carrera.
Amb les actuacions d'avui, dijous i divendres, tancarà la gira El Vicio de Cantar, que durant els darrers 8 mesos l'han portat a oferir una 70 actuacions a Europa i Amèrica.
Pel que fa als esports, en bàsquet el Baxi Manresa busca reaccionar a Europa. Eduard Cabré.
El conjunt del Bages encadena 6 derrotes entre Lliga i Champions i avui davant el Riga, a Letònia, buscarà retrobar-se amb la victòria i de retruc assegurar-se la classificació pel top 16.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dimarts vindrà marcada per l'aproximació d'un sistema frontal de caràcter molt feble que podrà comportar algunes febles precipitacions al llarg d'aquesta final de la tarda, aproximadament, i propera nit i matinada. Precipitacions que tot estirar recolliran al voltant d'entre 1 o 2 litres per metre quadrat, sobretot a les comarques del quadrant nord-occidental, és a dir, comarques del nord de Lleida i interior també de les del nord de Barcelona. A la resta, no descartem que acabin caure 4 gotes, sobretot durant la matinada, però la probabilitat és molt menor que aquestes àrees que comentaven. Tot plegat acompanyat d'unes temperatures que, si fa no fa, serà com la dels darrers dies. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president del govern central, Pedro Sánchez, es compromet a continuar prenent les mesures que calguin per acabar amb el bloqueig a la renovació del poder judicial. Sánchez ha fet una declaració institucional aquest matí per dir que acata la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre part de la tramitació de la reforma del Codi Penal, la que l'afecta a la pròpia institució, però alhora assegura que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Declaració institucional de poc més de 5 minuts on el president del govern espanyol ha volgut enviar un missatge de serenitat, ha dit, a tots els demòcrates que veuen com s'han vulnerat els seus drets i on ha tornat a denunciar l'actitud de bloqueig de la renovació dels òrgans judicials que, segons ell, i per interessos partidistes, està fent el Partit Popular des que va perdre les eleccions l'any 2019.
A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del gobierno de España un mensaje de serenidad. De serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no puede ser otro no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución.
Un Pedro Sánchez que considera molt greu que per primera vegada un poder legislatiu, en aquest cas el Senat, no pugui fer la seva feina per la decisió d'uns jutges amb el mandat caducat.
Justament ara mateix parla sobre aquesta qüestió, aquesta decisió judicial, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó. Recordem que l'aturada de la tramitació parlamentària es fa arran d'un recurs presentat pels populars. Anna Ruiz, bon dia, què està dient?
Hola Marta, bon dia. Si fa uns minuts que ha començat aquesta compareixença i almenys fins ara, fins a aquest moment, el líder de l'oposició no està fent un discurs rebaixant el to i amb la intenció de buscar punts de consens amb el govern central. Tot el contrari, Feijó ha acusat el president del govern, Pedro Sánchez, d'una escalada verbal sense precedents i ha demanat, ha dit, que ja n'hi ha prou de parlar de cops d'estat o de titllar els jutges de fatxa. Feijó, això dit, ha dit al començament del seu discurs que després de fer una reflexió i una descripció de tot el que està passant en aquests moments, ho exposaria, anunciaria quina és la seva solució. N'estem a l'espera.
Gràcies, Anna. Reaccions en directe que s'estan produint en aquests moments semblen lluny, com ens explicava l'Anna Ruiz, de la Unió, diguem-ne, del consens, sinó que més aviat es continua de cara a la confrontació i encara tenim més reaccions. El govern de la Generalitat demana a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui valent i planti cara als jutges del Tribunal Constitucional. També alerten de la perillosíssima espiral antidemocràtica, han dit, en què es troba l'Estat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Des del govern es recorda que Catalunya va ser el banc de proves de la situació que es viu ara a Madrid. L'executiu considera que la decisió del Tribunal Constitucional vulnera la democràcia, més quan ha estat presa per una majoria amb jutges amb el mandat caducat. Per això, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha dit que l'executiu de Pedro Sánchez ha de decidir entre tombar la coalició de la dreta politico-judicial o seguir col·laborant-hi.
Que siguin valents, que s'enfrontin en aquest estat profund a les institucions judicials que estan segrestades per l'extrema dreta. No els hi direm nosaltres com ho han de fer, se suposa que tenen els coneixements i els recursos, si tenen la voluntat, per plantar cara en aquest segrest.
Segons Plaja, cal que el govern de Pedro Sánchez prengui consciència de la importància de desjudicialitzar la política i despolititzar la justícia.
La decisió judicial ja ha tingut repercussions directes. La Comissió de Justícia del Senat ha eliminat de la reforma del Codi Penal els articles i disposicions que fan referència a la reforma judicial i que han estat suspesos. La resta del text es manté. Aquest matí, tant el Senat com el Congrés han decidit, a més, personar-se en la causa.
La decisió del Tribunal Constitucional, completament inèdita des de la represa de la democràcia a Espanya, ha desencadenat tota mena de reaccions. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, l'ha qualificat d'escàndol democràtic i denuncia que al Parlament de Catalunya també hi ha hagut ingerència judicial els darrers anys. Són declaracions a la xarxa.
És un escàndol democràtic. El que veiem és aquesta ingerència judicial cap a la política, cap als parlaments, en aquest cas a les Corts espanyoles, per intentar guanyar a través de la justícia, a través de les togues, allò que no són capaços de guanyar via les urnes. Per tant, és un escàndol a majúsculs. Malauradament, a Catalunya estem ja acostumats, perquè això ara no està produint-se en el marc de les Corts espanyoles, però és que Catalunya, el Parlament de Catalunya, per exemple, sense anar més lluny, hem vist com això ha passat en reiterades ocasions.
Des de la CUP també han destacat que la situació actual és fruit de la intervenció judicial al Parlament des del 2010. En canvi, des de Ciutadans han expressat la seva satisfacció per la decisió. Per la seva banda, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, qualifica la situació de molt greu. Arbós ha explicat a la xarxa que l'alt tribunal corre el risc de capgirar un interès constitucionalment protegit.
Sincerament no ho entenc, perquè la llei orgànica del Tribunal Constitucional determina que la suspensió no es pot produir quan hi hagi el risc de pertorbar un interès constitucionalment protegit. I el que està clar des del meu punt de vista, i jo crec des de la majoria dels que ens dediquem al dret constitucional, és que la tramitació legislativa és un interès constitucionalment protegit.
Comissions Obreres i UGT consideren inadmissible la decisió i asseguren que rebaixa la qualitat democràtica.
Encara en clau política, la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha passat avui pels micròfons de la xarxa des d'on ha urgit el PSC i Junts per Catalunya a tancar un acord sobre els pressupostos aquesta mateixa setmana. A més, avisa que si el pacte es continua dilatant, el govern els aprovarà tal i com estan ara i es tramitaran després al Parlament. De moment, aquest matí el que ha fet el govern és aprovar la pròrroga dels comptes actuals. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La secretària general adjunta dels Republicans, Marta Vilalta, avisa que si es vol desgastar el govern deixant passar el temps sense aprovar els pressupostos, això no és bo per a ningú. Vilalta considera que ja s'han fet prou reunions sectorials i tècniques per tenir un mapa global de la situació i demana a socialistes i Junts per Catalunya arribar a un acord, si pot ser abans d'acabar l'any. Vilalta ha apuntat des de la xarxa la possibilitat d'aprovar els comptes al govern d'Esquerra Republicana en solitari.
Estem convençuts que aquesta setmana seria possible tancar aquest acord amb el Partit dels Socialistes i també amb Junts per Catalunya i, per tant, els emplacem a fer-ho possible. Voluntat, arribem a un acord abans d'aprovar-los pel govern i que comença la seva tramitació, però si aquest acord es dilata, creiem que per responsabilitat el govern els haurà d'aprovar tal com estan ara i seguir la tramitació parlamentària a continuació.
Sobre el projecte del Hard Rock Café a Vilaseca i Salou, Vilalta ha explicat que s'estan subsanant les qüestions incorrectes assenyalades en un informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica i ha deixat clar que ningú no pot demanar al govern que se salti res, perquè les coses, ha dit textualment, s'han de fer bé.
La xarxa de comunicació local.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'Ajuntament de Barcelona defensa que compleix des de fa 2 anys amb la normativa europea pel que fa a contaminació lligada al trànsit. Això malgrat la sentència negativa que s'espera que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea emeti dijous i que jutja els incompliments de Barcelona entre el 2009 i el 2019, juntament amb Madrid i 40 municipis catalans més. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament no amaga que espera que aquesta sentència sigui negativa, ja que la capital catalana va incomplir durant el 2009 i el 2019 els llindars màxims permesos pel que fa a emissions d'òxid de nitrogen, la contaminació relacionada amb el trànsit. Ara bé, espera també que el Tribunal valori totes les mesures que ha implementat la ciutat des del 2015 i que han permès reduir aquest tipus de contaminació fins a un 31%, mesures com les superilles o la zona de baixes emissions de l'àrea metropolitana, que formen part de la defensa del consistori, juntament amb el fet que Barcelona ha aconseguit estar per sota dels llindars europeus permesos des de 2020. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Estem parlant de sentències i de sancions que són contundents. Per tant, jo crec que aquesta situació es donarà perquè sí que hi ha una realitat que és innegable, que és que durant una sèrie d'anys es van estar vulnerant. Sí que esperem és que es reconegui la feina feta. Jo crec que això sí que és una cosa que esperem que es tingui en compte.
Segons el regidor, la feina feta pel consistori per reduir el transport privat i, per tant, la contaminació ha topat, però, amb l'aixecament de peatges que ha jugat en contra.
Des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic desconfien de la sostenibilitat econòmica de les bonificacions a les tarifes de transport públic, unes bonificacions que l'Autoritat del Transport Metropolità ha anunciat de cara a l'any que ve. També consideren que prohibir els patinets elèctrics al transport públic no és una bona solució. Joan Ferrer.
Tot i que a priori veuen amb bons ulls reduir les tarifes, des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic asseguren que és una arma de doble fil, ja que el dèficit acumulat no s'està compensant amb altres ingressos. La seva secretària, Gina Montesinos, tem que això acabi repercutint en els mateixos usuaris.
Anem acumulant aquest possible dèficit
sense que hi hagi cap mesura alternativa, cap altre tipus d'ingrés finalista o impositiu que pogués ajudar a nodrir un fons per tal de garantir que això tingués una sostenibilitat econòmica. I aquí nosaltres posem aquest punt d'alarma perquè ens preguntem que si ara l'usuari no ho està pagant, no ho acabi pagant més endavant.
Pel que fa a la prohibició temporal de l'accés del patinet elèctric al transport públic, Montesinos creu que abans que la prohibició s'haurien de buscar alternatives.
Unes restriccions, prohibir la càrrega de patinets in situ, que buscar alternatives més que la prohibició, perquè al final hi ha hagut molta gent que ha fet un canvi modal del vehicle privat a una combinació de tren més patinet, perquè el patinet dona aquesta última mina si no hi ha un servei de bus que et faci l'accés al polígon, etc.
Montesinos creu que amb aquesta mesura es perdrà un punt d'intermodalitat molt important.
És un quart de tres. L'alcalde de Cruïlles, Daniel Encinas, atribueix el mèrit del buidatge de l'abocador de Vaca Morta a la lluita veïnal, però en declaracions a la xarxa assegura que també hi ha intervingut la predisposició de l'actual govern de la Generalitat. Elena Puigdueta.
L'alcalde admet que l'inici de retirada dels residus representa l'assoliment d'una fita llargament reivindicada pels veïns que porten 22 anys lluitant-hi. Primer van aconseguir clausurar-lo i ara, amb la sentència en ferm, confien en buidar i sobretot en restaurar el paratge. Daniel Encinas també reconeix, però, que si s'ha pogut avançar tant és gràcies a la disposició de l'actual executiu català.
Portem un any i mig amb un equip nou. Durant els anys anteriors no hi va haver manera de poder arribar a cap mena de negociació, sempre eren, donaven llargues, malauradament, i fins que van entrar un equip nou i hem pogut avançar, en un any i mig hem avançat el que no s'havia avançat durant 20 anys.
Tot i això, l'alcalde diu que des de l'Ajuntament vetllaran perquè l'Agència de Residus de Catalunya compleixi amb els seus compromisos i ocasionant les mínimes molèsties possibles.
Us ho destacàvem en titulars, les empremtes dactilars indiquen el risc de patir esquizofrènia amb una fiabilitat del 70%. Aquesta és almenys la principal conclusió d'un estudi liderat per FITMAC, Germanes Hospitalàries i CiberSAM, que han aplicat un algoritme avançat d'intel·ligència artificial.
L'estudi s'ha fet amb 1.500 mostres extretes d'una banda a pacients amb esquizofrènia i de l'altra a persones sanes de tot l'estat. La recerca parteix de la base que l'origen embrionari del teixit de la pell i del sistema nerviós és el mateix i que la malaltia es relaciona amb alteracions durant l'embràs o en els primers anys de vida. La coordinadora del projecte, Edith Pomerol, subratlla la importància del diagnòstic precoç.
Ens permetrà predir el risc de la malaltia, el risc de patir esquizofrènia. I això, d'alguna manera, ens permet un diagnòstic precoç. Per nosaltres, els psiquiatres, tenir un diagnòstic precoç de la malaltia ens pot aportar a saber afinar el tractament i això, en definitiva, a un millor pronòstic de la malaltia, a una millor evolució.
La troballa obre la porta a predir l'esquizofrènia abans que es produeixi a través d'una eina fàcil i ràpida.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El govern ha aprovat subvencionar amb 89 milions d'euros l'automobilística SEAT. Amb aquests diners es vol donar un impuls a la fabricació de cotxes elèctrics a la planta que l'empresa té a Martorell.
Els diners aniran destinats al projecte Future Fast Forward i ajudaran a dissenyar una nova família de cotxes compactes elèctrics alhora que adaptar la factoria i a formar els treballadors. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha destacat la importància de la inversió.
La producció del vehicle elèctric per part de SEAT és troncal a Catalunya, perquè hem de tenir en compte que és el nucli dur del procés de producció, el que comporta una major inversió. També garanteix, com deia, el present i el futur de Martorell i els milers de llocs de treball.
Plaja també ha destacat que els diners serveixen per compensar els pocs recursos adjudicats a SEAT al PERTE de l'automoció impulsat pel govern central.
Ens situem ara a Tortosa, on l'empresa Kronospan encara les últimes setmanes de construcció de la nova planta que instal·larà el polígon sud. 700 persones treballen per obrir aquesta nau de 100.000 metres quadrats i que generarà 190 llocs de treball directes i un miler d'indirectes. 21 Ràdio, Caterina Avinyó.
Es preveu que Kronospan es posi en marxa l'abril de 2023.
Prácticamente llevamos 11 meses de lo que es construcción realmente, aparte otros 3 de movimiento de tierras, pero digamos que estamos cumpliendo nuestro objetivo en cuanto al tiempo. Empezaremos las pruebas a principios de febrero y ya irá de una forma consecutiva y yo pienso que terminaremos sobre finales de marzo o abril.
L'arribada de Kronospan al territori ha estat una de les notícies més ben rebudes de l'any. L'empresa puntera en la fabricació de taulells de fusta contractarà 190 persones i donarà feina de forma indirecta a un miler més. El procés de contractació encara està actiu.
Bueno, todavía estamos en el proceso de contratación. Digamos que no es fácil porque, bueno, estamos en una zona pues, en la que las poblaciones no son muy grandes. Va costando, pero se van cumpliendo los objetivos.
Una de les peticions de l'empresa és la construcció d'un ramal ferroviari perquè el tren arribi a la planta. Des de la direcció de Kronospan apunten que les futures ampliacions de l'empresa dependran de l'arribada d'aquesta infraestructura.
Ens situem ara a Tarragona, ja que el magatzem Reial obrirà portes al refugi 1 del Moll de Costa per tercer any consecutiu. Es podrà visitar del 27 al 30 de desembre. Els patges disposaran d'aquest espai per preparar i embolicar els regals que repartiran els infants durant la nit del 5 de gener. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Fins a 9.600 persones passaran pel magatzem Reial entre el 27 i el 30 de desembre. Ho faran a través de les 160 visites guiades que realitzaran els diferents patges per les 12 carrosses de la cavalcada de la ciutat. Al final del recorregut, els nens i nenes que ho desitgin podran deixar la seva carta a la bústia reial. L'alcalde Pau Ricomà ha destacat que el magatzem Reial es consolida enguany i que impregnarà de la màgia dels Reis d'Orient a la ciutat de Tarragona.
Vam recuperar, vam pensar que no tenia per què fer-se les fosques aquesta feina seria molt bonica fer-la pública, i és com ho farem, perquè els nens i les seves famílies puguin anar veient i puguin anar inclús mirant si entre aquests regals que estan preparats poden veure el nom del seu.
El magatzem Reial incorpora enguany al seu equip de patges a diferents usuaris i usuàries de la Fundació Estela per la Discapacitat.
I és moment per la cultura.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
I avui amb una cita destacada. Joan Manuel Serrat fa avui al Palau Sant Jordi el primer dels tres últims concerts de la seva carrera. Avui pot ser per ell una gran nit.
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
Amb les actuacions d'avui, dijous i divendres, tancarà la gira El Vicio de Cantar, que durant els darrers 8 mesos l'ha portat a oferir una setantena d'actuacions a Europa i Amèrica. El cantautor del Poble Sec s'acomiada, doncs, dels escenaris a casa als 78 anys i després de 57 de carrera artística.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.
I ara arriben els esports. De la mà d'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet i és que el Baxi Manresa juga aquesta tarda bona part de les possibilitats d'acabar primer de grup i poder passar l'eliminatòria a la Champions sense complicacions. Tot i així, no depèn d'ell mateix. Ens informa des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Els manresans han de guanyar i que el Benfica perdi si volen ser primers i accedir automàticament a la següent ronda. En tot cas, el que sí que tenen assegurat és el play-in, és a dir, una fase classificatòria prèvia per passar de ronda. Al partit de la primera volta, els manresans van guanyar el Nou Congost per 29 punts de diferència. Tot i així, s'ha de dir que els manresans viuen un mal moment amb 6 derrotes consecutives entre Lliga de Campions i Lliga Endesa. Abans del partit, ha parlat l'Ale Pulo lunes, Adam Baksinski, que ha valorat les claus del partit.
Ahora mismo son los últimos y no juegan para nada. Eso es peligroso porque es último partido en su casa en la Champions y siempre los últimos partidos se quiere jugar a tope.
Els bagencs arriben a aquest duel sense pràcticament joc interior. Amb l'ala pivot Jordan Caroline lesionat al colze esquerre fins al gener, els manresans no disposen de cap pivot pur perquè no poden inscriure a les noves incorporacions, ja que tenen gastats els tres canvis que permet la competició.
I també en bàsquet, el Força Lleida de l'Alè Port rep avui al Càceres, al Barris Nord, a partir de 8:45 del vespre. I en tennis, avui s'ha presentat el Catalonia Open 8-125 de tennis femení, un nou torneig impulsat per la Federació Catalana de Tennis i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, que es farà a Reus aquesta primavera i vol atraure l'elit del tennis femení. A la presentació ha assistit el company de la xarxa, Joan Barberà. Joan, bon dia.
Bon dia, Edu. La primera edició del Catalonia Open 8-125 se celebrarà de l'1 al 7 de maig al Club Tenis Reus Monterols, a la demarcació de Tarragona. La Federació Catalana de Tennis i la Secretaria General de l'Esport del Govern Català s'han unit per impulsar l'esport femení i organitzar aquest torneig. La directora és l'extenista Laura Pous. L'escoltem.
Que la participació serà alta, tindrem un nivell molt maco i gaudirem d'una setmana de tennis femení que fins fa certs anys estava doncs no tan visualitzat.
Aquesta primera edició se celebrarà a Reus, a terres tarragonines, però cada any, cada edició anirà voltant arreu del territori. Per tant, Lleida, Girona i Barcelona també tindran en un futur el seu Catalonia Open 8-125.
I en futbol, l'Espanyol de Diego Martínez es juga avui seguint endavant a la Copa del Rei. Els blanquiblaus afronten la segona ronda de la competició a partit únic a les Illes Canàries. El conjunt espanyolista juga al camp del Club Deportivo Atlético Paso a La Palma. Un rival a priori assequible al partit a les 10 de la nit, hora catalana. També en futbol, el Barça complirà un any més amb la tradició nadalenca i oferirà un entrenament de portes obertes aprofitant les vacances escolars. Serà el dilluns 2 de gener a partir de les 11 del matí a l'Spotify Camp Nou. L'assistència serà de pagament 3 euros pels socis i 6 pels no socis. Tota la recaptació anirà destinada a un projecte benèfic, el projecte Robots del programa Benestar Emocional Pediàtric de la Fundació del Barça. I un darrer apunt també en futbol, el Girona ha informat avui que el mitjapunta brasiler, Rainier Jesús, ha tornat a lesionar-se el bíceps i estarà unes 6 setmanes de baixa. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Sabeu què són els minairons? Són éssers fantàstics molt diminuts que habiten el Pirineu i surten d'un canut d'agulles per fer la feina que els mana el seu propietari. I són ben eficients. Formen part d'una gran família de petits follets que, de fet, estan escampats pels boscos dels contes de fades. És possible que n'hagueu vist alguns il·lustrats a la vora dels bolets. Tot i que la llegenda diu que se'n poden trobar a pobles, valls i serralades ben diversos, ens centrarem en els que viuen als boscos de l'Alt Urgell. A la seva capital, la Seu d'Urgell, celebren les festes de Nadal amb un calendari d'activitats i tradicions que s'estira fins al 5 de gener, amb l'arribada dels Reis d'Orient. La nova edició del programa El Món Màgic de les Muntanyes està farcida de tallers, espectacles, concerts i mercats nadalencs. Una de les propostes és el rescat dels mineirons. Aquests petits personatges estan molt presents al municipi durant tot aquest temps. Fins i tot tenen una cançó pròpia que diu així. Som els mineirons i volem molta feina. Sempre estem alerta al que ens has demanat. Som petits com l'ungla, ràpids i nerviosos. Vivim dins dels boscos, però estem amagats. Per sort, aquests dies surten i no només els podreu saludar, sinó que també us hi podeu fer fotografies. I mentrestant, gaudir del racó dels desitjos, el bosc màgic, l'espai de la música o el joc de troncs. Fins al 5 de gener, torna al món màgic de les muntanyes a la Seu d'Urgell. Podeu consultar totes les activitats d'aquesta edició als webs laseu.cat i turismeseu.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Nocturn. Em quedo sol amb la sensació de les coses que no hi són. El silenci d'aquest saló de falgueres és un silenci de fusta. Portes, calaixos, aparadors amb tot de cristall desat. Tots els meus mobles, els vidres, potser els ulls d'acer d'una guineu que espera l'alba per deixar-se veure i escorcollar els matolls i extreure'n informacions secretes. Joaquim Sala Sanahuja, el llibre Pas de Coro.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Terra bastall polític per la decisió del Tribunal Constitucional d'aturar la tramitació parlamentària de la reforma per renovar la cúpula del mateix tribunal. Els partits d'Esquerra ho qualifiquen d'atac a la democràcia, el PP mostra la seva satisfacció i el president Pedro Sánchez es compromet a prendre mesures per acabar amb el bloqueig a la renovació del poder judicial. Sánchez assegura que l'executiu acata la decisió judicial, però que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional.
Aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional.
És dimarts 20 de desembre de 2022 i tenim més titulars. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, urgeix el PSC i Junts a tancar un acord de pressupostos aquesta mateixa setmana. Sònia Kerr.
En declaracions a la xarxa, Vilalta també ha avisat que si el pacte es continua dilatant, el govern els aprovarà tal com estan ara i es tramitaran després al Parlament.
Estem convençuts que aquesta setmana seria possible tancar aquest acord amb el Partit dels Socialistes i també amb Junts per Catalunya. Però si aquest acord es dilata, creiem que per responsabilitat el govern els haurà d'aprovar tal com estan ara i seguir la tramitació parlamentària a continuació.
L'Ajuntament de Barcelona defensa que des de fa 2 anys compleix amb la normativa europea de contaminació lligada al trànsit.
Això malgrat la sentència que s'espera que la justícia europea emeti dijous sobre els incompliments de Barcelona entre el 2009 i el 2019. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, preveu que serà negativa.
Aquesta situació es donarà perquè sí que hi ha una realitat que és innegable, que és que durant una sèrie d'anys es van estar vulnerant. Sí que esperem és que es reconegui la feina feta. Jo crec que això sí que és una cosa que esperem que es tingui en compte.
Les empremtes dactilars indiquen el risc de patir esquizofrènia amb una fiabilitat del 70%.
Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per Feedback Germanes Hospitalàries i CiberSam, que han aplicat un algoritme avançat d'intel·ligència artificial a 1.500 persones.
En cultura, Joan Manuel Serrat fa avui al Palau Sant Jordi el primer dels 3 últims concerts de la seva carrera.
Amb les actuacions d'avui, dijous i divendres, tancarà la gira El Vicio de Cantar, que durant els darrers 8 mesos l'ha portat a oferir una 70ena d'actuacions a Europa i Amèrica.
Que fa els esports, en bàsquet, el Baxi Manresa busca reaccionar a Europa. Eduard Cabré.
El conjunt del Bages encadena 6 derrotes entre Lliga i Champions i avui, davant el Riga, a Letònia, buscarà retrobar-se amb la victòria i, de retruc, assegurar-se la classificació pel top 16.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dimarts vindrà marcada per l'aproximació d'un sistema frontal de caràcter molt feble que podrà comportar algunes febles precipitacions al llarg d'aquesta final de la tarda, aproximadament, i propera nit i matinada. Precipitacions que tot estirà, doncs, recolliran al voltant d'entre 1 o 2 litres per metre quadrat, sobretot a les comarques del quadrant nord-occidental, és a dir, comarques del nord de Lleida i l'interior, també, de les del nord de Barcelona. A la resta, no descartem que acabin caure 4 gotes, sobretot durant la matinada, però la probabilitat és molt menor que aquestes àrees que comentaven. Tot plegat acompanyat d'unes temperatures que, si fa no fa, serà com la dels darrers dies. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president del govern central, Pedro Sánchez, es compromet a continuar prenent les mesures que calguin per acabar amb el bloqueig a la renovació del poder judicial. Sánchez ha fet una declaració institucional aquest matí per dir que acata la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre part de la tramitació de la reforma del Codi Penal, la que afecta la pròpia institució, però alhora assegura que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat de la Constitució. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Declaració institucional de poc més de 5 minuts on el president del govern espanyol ha volgut enviar un missatge de serenitat, ha dit, a tots els demòcrates que veuen com s'han vulnerat els seus drets i on ha tornat a denunciar l'actitud de bloqueig de la renovació dels òrgans judicials que, segons ell, i per interessos partidistes, s'està fent el Partit Popular des que va perdre les eleccions l'any 2019.
A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del gobierno de España un mensaje de serenidad. De serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución.
Un Pedro Sánchez que considera molt greu que per primera vegada un poder legislatiu, en aquest cas el Senat, no pugui fer la seva feina per la decisió d'uns jutges amb el mandat caducat.
El president del Partit Popular, Alberto Fernández Feijóo, està satisfet per la decisió del Constitucional i acusa Pedro Sánchez d'atiar la confrontació i de no voler el consens. Recordem que l'aturada d'aquesta tramitació parlamentària s'ha fet arran d'un recurs presentat pels populars. Ana Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Fa uns minuts que Feijóo ha fet la seva compareixença. Ja anunciava al començament d'aquesta que estava a punt d'anunciar la seva solució. Bé, la solució del líder de l'oposició és que si el president del govern, Pedro Sánchez, vol un pacte immediat pel que fa a la renovació de la cúpula judicial, ha de complir dues condicions: mantenir els delictes de malversació i també de sedició.
Que tipifica el referèndum il·legal, que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido también al presidente Sánchez que renuncie a controlar a los jueces a toda velocidad y sin la independencia judicial que es propia del siglo XXI. Le ofrezco que lo haga cumpliendo lo que también comprometió a los españoles, con una reforma legal, no para poner altos cargos suyos, sino para que los jueces elijan a los jueces, como debe ser a estas alturas ya.
Feijóo oferta així un pacte d'estat a Sánchez per a la reforma del Codi Penal i després poder renovar la cúpula del Poder Judicial, però sempre que no hi participin els independentistes. I si cap de les seves condicions es compleix, aniríem a eleccions.
Gràcies, Anna. I encara tenim més reaccions. El govern de la Generalitat demana a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui valent i que planti cara als jutges del Tribunal Constitucional. També alerten de la perillosíssima espiral antidemocràtica, han dit, en què es troba l'Estat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Des del govern es recorda que Catalunya va ser el banc de proves de la situació que es viu ara a Madrid. L'executiu considera que la decisió del Tribunal Constitucional vulnera la democràcia, més quan ha estat presa per una majoria amb jutges amb el mandat caducat. Per això, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha dit que l'executiu de Pedro Sánchez ha de decidir entre tombar la coalició de la dreta politico-judicial o seguir col·laborant-hi.
Que siguin valents, que s'enfrontin en aquest estat profund a les institucions judicials que estan segrestades per l'extrema dreta. No els hi direm nosaltres com ho han de fer, se suposa que tenen els coneixements i els recursos, si tenen la voluntat, per plantar cara en aquest segrest.
Segons Plaja, cal que el govern de Pedro Sánchez prengui consciència de la importància de desjudicialitzar la política i despolititzar la justícia.
I la decisió judicial ja ha tingut repercussions directes. La Comissió de Justícia del Senat ha eliminat de la reforma del Codi Penal els articles i disposicions que fan referència a la reforma judicial i que han estat suspesos. La resta del text es manté, per tant, tirant endavant la reforma dels delictes tant de sedició com de malversació. A més, aquest matí, tant el Senat com el Congrés han decidit personar-se en la causa.
La decisió del Tribunal Constitucional, completament inèdita des de la represa de la democràcia a Espanya, ha desencadenat tota mena de reaccions. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, l'ha qualificat d'escàndol democràtic i denuncia que al Parlament de Catalunya també hi ha hagut ingerència judicial els darrers anys. Són declaracions a la xarxa.
és un escàndol democràtic. El que veiem és aquesta ingerència judicial cap a la política, cap als parlaments, en aquest cas a les Corts espanyoles, per intentar guanyar a través de la justícia, a través de les togues, allò que no són capaços de guanyar via les urnes. Per tant, és un escàndol a majúsculs. Malauradament, a Catalunya estem ja acostumats, perquè això ara no està produint-se en el marc de les Corts espanyoles, però és que Catalunya, el Parlament de Catalunya, per exemple, sense anar més lluny, hem vist com això ha passat en reiterades ocasions.
Des de la CUP també han destacat que la situació actual és fruit de la intervenció judicial al Parlament des del 2010. En canvi, des de Ciutadans han expressat la seva satisfacció per la decisió. Per la seva banda, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, qualifica la situació de molt greu. Arbós ha explicat a la xarxa que l'alt tribunal corre el risc de capgirar un interès constitucionalment protegit.
Sincerament no ho entenc, perquè la llei orgànica del Tribunal Constitucional determina que la suspensió no es pot produir quan hi hagi el risc de pertorbar un interès constitucionalment protegit. I el que està clar des del meu punt de vista, i jo crec que des de la majoria dels que ens dediquem al dret constitucional, és que la tramitació legislativa és un interès constitucionalment protegit.
Comissions Obreres i UGT consideren inadmissible la decisió i asseguren que rebaixa la qualitat democràtica, volíem dir.
Encara en clau política, la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha passat avui pels micròfons de la xarxa, des d'on ha urgit el PSC i Junts a tancar un acord sobre els pressupostos de la Generalitat aquesta mateixa setmana. A més, avisa que si el pacte que us continua dilatant, el govern els aprovarà tal i com estan ara i es tramitaran després al Parlament. De moment, el que ha fet aquest matí el govern és aprovar la pròrroga dels comptes actuals. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La secretària general adjunta dels Republicans, Marta Vilalta, avisa que si es vol desgastar el govern deixant passar el temps sense aprovar els pressupostos, això no és bo per a ningú. Vilalta considera que ja s'han fet prou reunions sectorials i tècniques per tenir un mapa global de la situació i demana a socialistes i Junts per Catalunya arribar a un acord, si pot ser abans d'acabar l'any. Vilalta ha apuntat des de la xarxa la possibilitat d'aprovar els comptes al govern d'Esquerra Republicana en solitari.
Estem convençuts que aquesta setmana seria possible tancar aquest acord amb el Partit dels Socialistes i també amb Junts per Catalunya i, per tant, els emplacem a fer-ho possible. Voluntat, arriba a un acord abans d'aprovar-los pel govern i que comença la seva tramitació, però si aquest acord es dilata, creiem que per responsabilitat el govern els haurà d'aprovar tal com estan ara i seguir la tramitació parlamentària a continuació.
Sobre el projecte del Hard Rock Café a Vilaseca i Salou, Vilalta ha explicat que s'estan subsanant les qüestions incorrectes assenyalades en un informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica i ha deixat clar que ningú no pot demanar al govern que se salti res, perquè les coses, ha dit textualment, s'han de fer bé.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com alegre campaneta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'Ajuntament de Barcelona defensa que compleix des de fa 2 anys amb la normativa europea pel que fa a contaminació lligada al trànsit. Això, malgrat la sentència negativa que s'espera que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea emeti dijous i que jutja els incompliments de Barcelona entre el 2009 i el 2019, juntament amb Madrid i 40 municipis catalans més. Carina Bellvé, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament no amaga que espera que aquesta sentència sigui negativa, ja que la capital catalana va incomplir durant el 2009 i el 2019 els llindars màxims permesos pel que fa a emissions d'òxid de nitrogen, la contaminació relacionada amb el trànsit. Ara bé, espera també que el Tribunal valori totes les mesures que ha implementat la ciutat des del 2015 i que han permès reduir aquest tipus de contaminació fins a un 31%, mesures com les superilles o la zona de baixes emissions de l'àrea metropolitana, que formen part de la defensa del consistori, juntament amb el fet que Barcelona ha aconseguit estar per sota dels llindars europeus permesos des de 2020. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Estem parlant de sentències i de sancions que són contundents. Per tant, jo crec que aquesta situació es donarà perquè sí que hi ha una realitat que és innegable, que és que durant una sèrie d'anys es van estar vulnerant. Sí que esperem és que es reconegui la feina feta. Jo crec que això sí que és una cosa que esperem que es tingui en compte.
Segons el regidor, la feina feta pel consistori per reduir el transport privat i, per tant, la contaminació ha topat, però, amb l'aixecament de peatges que ha jugat en contra.
Des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic desconfien de la sostenibilitat econòmica de les bonificacions a les tarifes de transport públic que ha anunciat l'Autoritat del Transport Metropolità de cara a l'any que ve. També consideren que prohibir els patinets elèctrics al transport públic no és una bona solució. Ho han explicat avui a la xarxa. Joan Ferrer.
Tot i que a priori veuen amb bons ulls reduir les tarifes, des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic asseguren que és una arma de doble fil, ja que el dèficit acumulat no s'està compensant amb altres ingressos. La seva secretària, Gina Montesinos, tem que això acabi repercutint en els mateixos usuaris.
Anem acumulant aquest possible dèficit sense que hi hagi cap mesura alternativa, cap altre tipus d'ingrés finalista o impositiu que pogués ajudar a nodrir un fons per tal de garantir que això tingués una sostenibilitat econòmica. I aquí nosaltres posem aquest punt d'alarma perquè ens preguntem que si ara l'usuari no ho està pagant, no ho acabi pagant més endavant.
Pel que fa a la prohibició temporal de l'accés del patinet elèctric al transport públic, Montesinos creu que abans que la prohibició s'haurien de buscar alternatives.
Unes restriccions, prohibir la càrrega de patinets in situ, buscar alternatives més que la prohibició, perquè al final hi ha hagut molta gent que ha fet un canvi modal del vehicle privat a una combinació de tren més patinet, perquè el patinet dona aquesta última mina si no hi ha un servei de bus que et faci l'accés al polígon, etc.
Montesinos creu que amb aquesta mesura es perdrà un punt d'intermodalitat molt important.
És un quart de tres. Les empremtes dactilars indiquen el risc de patir esquizofrènia amb una fiabilitat del 70%. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per FITMAC, Germanes Hospitalàries i CiberSAM, que han aplicat un algoritme avançat d'intel·ligència artificial.
L'estudi s'ha fet amb 1.500 mostres extretes d'una banda pacients amb esquizofrènia i de l'altra persones sanes de tot l'estat. La recerca parteix de la base que l'origen embrionari del teixit de la pell i del sistema nerviós és el mateix i que la malaltia es relaciona amb alteracions durant l'embràs o en els primers anys de vida. La coordinadora del projecte, Edith Pomarol, subratlla la importància del diagnòstic precoç.
Ens permetrà predir el risc de la malaltia, el risc de patir esquizofrènia. I això, d'alguna manera, ens permet un diagnòstic precoç. Per nosaltres, els psiquiatres, tenir un diagnòstic precoç de la malaltia ens pot aportar a saber afinar el tractament i això, en definitiva, a un millor pronòstic de la malaltia, a una millor evolució.
La troballa obre la porta a predir l'esquizofrènia abans que es produeixi a través d'una eina fàcil i ràpida.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El govern ha aprovat subvencionar amb 89 milions d'euros l'automobilística SEAT. Amb aquests diners es vol donar un impuls a la fabricació de cotxes elèctrics a l'empresa que la planta té a Martorell.
Els diners aniran destinats al projecte Future Fast Forward i ajudaran a dissenyar una nova família de cotxes compactes elèctrics alhora que a adaptar la factoria i a formar els treballadors. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha destacat la importància de la inversió.
La producció del vehicle elèctric per part de SEAT és troncal a Catalunya, perquè hem de tenir en compte que és el nucli dur del procés de producció, el que comporta una major inversió. També garanteix, com deia, el present i el futur de Martorell i els milers de llocs de treball.
Plaja també ha destacat que els diners serviran per compensar els pocs recursos adjudicats a SEAT, al PERTE de l'automoció que impulsa el govern central. I canviem ara de qüestió, anem fins a Lleida, perquè l'Ajuntament ha elaborat una guia sobre la tria conscient de joguines. Es distribuiran tríptics amb algunes recomanacions i també s'ha elaborat un vídeo explicatiu. Més detalls des de UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
L'acció s'emmarca en la campanya Tot un món per jugar, que es desenvolupa des de les ludoteques municipals. La primera acció d'aquest programa ha consistit en tallers adreçats a les famílies de les escoles bressol municipals, explicant-los la importància d'aquesta tria de joguines en l'etapa de 0 a 3 anys, que és determinant en el desenvolupament dels infants. De cara al primer semestre del 2023, també s'han preparat altres accions, tal com apunta la regidora d'Educació de la Paeria, Sandra Castro.
Es treballarà amb professionals de l'educació, també per donar-los orientacions. Crec que les treballadores i treballadors de les ludoteques municipals tenen una gran expertesa en tot el tema dels jocs coeducatius i, per tant, poden contribuir altres professionals del món educatiu a traslladar-los i doncs això, no? Els coneixements, els diferents jocs, els que poden triar per treballar diferents temes, per educar.
Castro ha recordat que el joc és una eina fonamental en el desenvolupament dels infants, ja que la primera adquisició d'aprenentatges es fa a través d'aquest. Per aquest motiu apunta que els assolits a través del joc s'interioritzen més que aquells que impliquen un esforç o estan desvinculats dels interessos dels nens.
I atenció a aquesta curiosa història que ens arriba des de Reus, molt nadalenca, per cert. Un veí del municipi, afortunat tres vegades seguides amb el primer premi de la Loteria de Nadal, ha repartit enguany 712 dècims del número que assegura que tocarà dijous. Es tracta del 19.968 i no cal que el busquin enlloc, perquè està exhaurit a tot l'estat. Canal Reus, Marc Càmera.
Un jove reusenc, que evidentment prefereix mantenir l'anonimat, ha comprat aquest estiu més de 14.000 euros del número 19.968. És el que assegura que tocarà enguany. I sense ser profeta, l'avala una fita pràcticament històrica. Li ha tocat el primer premi en tres ocasions consecutives. Ell mateix va anar a l'administració de la Pastoreta de Reus i va comprar 712 dècims d'aquest número que ha anat repartint des d'aleshores entre amics i coneguts. Després, l'administració s'ha topat amb que centenars de persones l'han demanat, però s'ha exhaurit. Òscar Bausà és l'administrador de la Pastoreta.
Tres vegades un primer premi. Vull dir, diuen que és més difícil que toqui la loteria que un llamp al cap. Aquest senyor ha tingut tres llamps al cap. Aquest senyor va vindre aquí, va agafar un número, en principi va agafar una quantitat petita, la vam anar ampliant fins que es va esgotar. En qüestió d'un parell de dies, tot el número que nosaltres teníem es va esgotar.
La febre pel 19.968 s'esté ràpidament arreu de l'Estat per trobar-ne algun dècim. A Barcelona i a Madrid s'ha exhaurit totalment davant la tònica reacció dels responsables de les administracions que no entenen què té d'especial aquest número.
Doncs ja veurem què passa. Repassem ara altres notícies destacades del dia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fixa per mitjans de març la repetició del judici a la mesa del Parlament del 2017.
El Suprem va ordenar repetir el judici per falta d'imparcialitat de dos magistrats. El Tribunal Català havia condemnat la mesa per desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries relacionades amb el procés que va concloure amb el referèndum de l'1 d'octubre. El Suprem va anul·lar aquesta sentència en considerar vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats. El nou judici se celebrarà del 14 al 16 de març.
Baixen els ingressos hospitalaris per Covid-19. La darrera setmana han disminuït en 64 persones i ara hi ha 930 pacients ingressats.
I d'aquests, 51 estan greus a les UCIs, 13 més que la setmana anterior. Salut també ha registrat 21 defuncions, gairebé totes de majors de 60 anys. Amb aquestes dades, la taxa de casos per cada 100.000 habitants baixa fins a 80. En canvi, la grip continua en augment a Catalunya. La darrera setmana s'han diagnosticat més de 8.000 casos.
I la Guàrdia Civil desmantella una plantació de gairebé 5.000 plantes de marihuana Constantí, al Tarragonès.
Els agents, en col·laboració amb Endesa, van detectar un punt de connexió il·legal en dues zones del polígon industrial. L'operació, anomenada Troiano, ha acabat amb la detenció de quatre persones que suposadament tenien cura de la plantació. Passaran a disposició judicial acusades de tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric.
I és moment per a la cultura.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
I avui amb una cita destacada, Joan Manuel Serrat farà al Palau Sant Jordi el primer dels tres últims concerts de la seva carrera.
Amb les actuacions d'avui, dijous i divendres, tancarà la gira El Vicio de Cantar, que durant els darrers 8 mesos l'ha portat a oferir una 70ena d'actuacions a Europa i Amèrica. El cantautor del Poble Sec s'acomiada, doncs, dels escenaris a casa als 78 anys i després de 57 de carrera artística.
Amb Joan Manuel Serrat arribem avui als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet i és que el Baxi Manresa juga aquesta tarda bona part de les possibilitats d'acabar primer de grup i poder passar l'eliminatòria a la Champions sense massa complicacions. Tot i així, no depèn d'ell mateix. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
Els manresans han de guanyar i que el Benfica perdi si volen ser primers i accedir automàticament a la següent ronda. En tot cas, el que sí que tenen assegurat és el play-in, és a dir, una fase classificatòria prèvia per passar de ronda. Al partit de la primera volta, els manresans van guanyar el Nou Congost per 29 punts de diferència. Tot i així, s'ha de dir que els manresans viuen un mal moment amb 6 derrotes consecutives entre Lliga de Campions i Lliga Endesa. Abans del partit ha parlat l'aler polonès Adam Baksinski, que ha valorat les claus del partit.
Ahora mismo son los últimos y no juegan para nada. Eso es peligroso porque es último partido en su casa en la Champions y siempre los últimos partidos se quiere jugar a tope.
Els vegencs arriben a aquest duel sense pràcticament joc interior. Amb l'ala pivot Jordan Caroline lesionat al colze esquerre fins al gener, els manresans no disposen de cap pivot pur perquè no poden inscriure a les noves incorporacions, ja que tenen gastats els 3 canvis que permet la competició.
I en tenis, avui s'ha presentat el Catalonia Open 8-125 de tenis femení, un nou torneig impulsat per la Federació Catalana de Tenis i el Departament d'Esports de la Generalitat, que es farà a Reus aquesta primavera i vol atraure l'elit del tenis femení. A la presentació ha assistit el company de la xarxa, Joan Barberà. Joan, bon dia.
Bon dia, Edu. La primera edició del Catalonia Open 8-125 se celebrarà de l'1 al 7 de maig al Club Tenis Reus Monterols, a la demarcació de Tarragona. La Federació Catalana de Tenis i la Secretaria General de l'Esport del Govern Català s'han unit per impulsar l'esport femení i organitzar aquest torneig. La directora és l'extenista Laura Pous. L'escoltem.
Que la participació serà alta, tindrem un nivell molt maco i gaudirem d'una setmana de tenis femení que fins fa 16 anys estava doncs, no tan visualitzat.
Aquesta primera edició se celebrarà a Reus, a terres tarragonines, però cada any, cada edició anirà voltant arreu del territori. Per tant, Lleida, Girona i Barcelona també tindran en un futur el seu Catalonia Open 8-125.
I en futbol, l'Espanyol de Diego Martínez es juga avui seguint endavant a la Copa del Rei. Els blanquiblaus afronten la segona ronda de la competició a partit únic a les Illes Canàries. El conjunt espanyolista juga al camp del Club Deportivo Atlético Paso a La Palma. Un rival a priori assequible, un partit que començarà a les 10 de la nit, hora catalana. I també en futbol el Barça complirà un any més amb la tradició nadalenca d'oferir un entrenament de portes obertes aprofitant les vacances escolars. Serà dilluns 2 de gener a partir de les 11 del matí a l'Spotify Camp Nou. I això és tot pel moment.
En prenem nota. Moltes gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Then you
never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishopsgate, I'm coming to.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El president del govern central, Pedro Sánchez, es compromet a continuar prenent les mesures que calguin per acabar amb el bloqueig a la renovació del poder judicial. Sánchez ha fet una declaració institucional de poc més de 5 minuts aquest matí per dir que acata la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre part de la tramitació de la reforma del Codi Penal. Alhora, però assegurar que actuarà amb fermesa per fer complir el mandat constitucional. El president del govern espanyol ha volgut enviar un missatge de serenitat, ha dit, a tots els demòcrates que veuen com s'ha vulnerat els seus drets i on ha tornat a denunciar l'actitud de bloqueig de la renovació dels òrgans judicials que, segons ell, i per interessos partidistes, està fent el Partit Popular des que va perdre les eleccions el 2019.
A todos los ciudadanos quiero trasladarles en nombre del gobierno de España un mensaje de serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza.